Bona tarda. A Andorra hi ha molta gent que hi ve per feina. La gran majoria dels residents ho són amb permís de residència i treball. Però coneix la gent del país quins són els seus drets i deures laborals? Es preocupen de quins seran en un futur? Dimecres passat va finalitzar el període d'esmenes de la Llei de Relacions Laborals, una de les modificacions legislatives més importants de Demòcrates per Andorra pel que fa a les repercussions socials que pot tenir. Una reforma que ha estat criticada i mal rebuda pels sindicats, sobretot pel que fa a l'abaratiment de l'acomiadament lliure i per les associacions feministes del país, per la manca de mesures en la conciliació de la vida laboral i familiar. Precisament, les aportacions dels grups parlamentaris de l'oposició van molt en la línia de millorar aquests aspectes. De fet, n'hi ha, com el Partit Socialdemòcrata, que consideren que l'antic codi ofereix més garanties als treballadors que no pas el nou. El defineixen la nova llei com un camp de mines. Avui dilluns 7 de maig els escoltarem a tots, com sempre, sense filtres. Us parla Laia Ferrer Marot amb Oriol Trulls a les vies de so. Arrenquem! Comencem saludant els convidats d'avui. Gabriel Ubach, secretari general de l'USDA, bona tarda.
Bona tarda.
I a l'Antònia Escoda, portaveu del col·lectiu Acció Feminista, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que hem convidat també a la CEA, però la patronal ha dit que no farà declaracions fins que no es vegi com ha quedat el text final de la nova Llei de Relacions Laborals. Primer, per posar-nos en situació, escoltem la notícia que resumeix la presentació que va fer el grup demòcrata de la nova llei.
La reforma del Codi de Relacions Laborals, que deia entrarà a tràmit parlamentari, manté l'acomiadament lliure i injustificat amb preavís d'un dia per mes treballat fins al màxim de 30 dies. Però acomiadar de forma indeguda o improcedent serà més barat per a l'empresari. Si ara ha de pagar 45 dies per any treballat, la reforma ho rebaixa a 25 dies, amb un màxim de 24 mensualitats, mentre que actualment són 30. Respecte a l'esborrany de la primavera i arran de les aportacions de patronal i sindicats, es fan dos grans canvis. D'una banda, s'elimina el fons de capitalització, la fórmula amb la qual es volien finançar bona part de les novetats que els demòcrates havien plantejat amb la reforma. Per exemple, suport a la formació del treballador o complements a la seva pensió. DEA entén que cal un treball més aprofundit entre els agents econòmics i socials per desenvolupar el fons. De fet, s'encarrega al govern que faci un estudi sobre aquesta qüestió en el període màxim d'un any. Sense fons de capitalització, finalment es descarta que les empreses puguin reduir la jornada laboral dels treballadors i, per tant, el sou, arran d'una mala situació econòmica temporal. L'altra gran novetat té a veure amb els permisos i la conciliació laboral. El descans per maternitat passa de 4 a 5 mesos i, com a novetat, s'inclou el permís d'un mes per paternitat. També s'afegeix un descans de 5 mesos per acolliment familiar i un de 4 mesos prorrogables no retribuïts per malaltia molt greu d'un fill menor. Finalment, el text preveu una suspensió laboral de 3 mesos per a les víctimes de violència de gènere. Pel que fa a les hores extres, se'n podran fer un màxim de 12 a la setmana, sense límit diari. La reforma estableix que totes es pagaran un 40% més que les hores normals.
Primer punt, doncs, abaratiment de l'acomiadament. Gabriel.
Bueno, el que nosaltres tenim clar és que és l'únic objectiu d'aquesta llei és això, és abaratir l'acomiadament dels treballadors i treballadores d'Andorra. Senzillament, era la gran assignatura pendent per tota la patronal andorrana i lamentant que la CEA no hagi pogut estar avui aquí, però aquesta llei ha sigut en gran part feta per la CEA, perquè nosaltres des d'un principi ja vam dir clar que els problemes que tenim aquí a Andorra són molt clars. Tenim un país que en els últims 15 anys han passat més de 150.000 treballadors i d'aquests 150.000, més de 80.000 no han estat ni 6 mesos. I estem parlant d'unes dates que a Espanya mateix tenim un 25% de la població aturada. Això vol dir que alguna cosa no s'està fent bé en aquest país. Llavors, el que nosaltres vam proposar és que es posessin una mica del costat del treballador, que ve d'Espanya, de França, de qualsevol país, aquí a Andorra, que no coneix a ningú i el primer que fa és se'n va a buscar feina en una empresa i allà l'empresa li diuen que han d'anar a inspecció de treball a fer-se la documentació perquè si no es pot contractar. Aquesta gent van allà i els diuen, bueno, el primer que has de tindre és un lloc on vius. Aquesta gent se'n va a una immobiliària perquè no coneix ningú aquí a Andorra i demana, bueno, quant pot costar un pis? Ah, sorpresa, resulta que el pis quasi està al mateix preu del salari que se li donarà. Això per començar. Segon, s'haurà de pagar 4 mesos com a mínim d'entrada. Un és per la mobiliària, dos és la paga i senyal que es deixa, i un és el mes en curs. 4 mesos, a 1.000, 4.000. I encara no han començat a treballar. Llavors, clar, després ens estranyem que hi hagi una rotació dins de les empreses brutal i que les coses no s'estan fent bé en aquest país. I no s'està fent bé perquè no hi ha cap intenció de fer bé. Perquè la majoria de la gent que està avui al Consell General trobem grans empresaris, trobem professions liberals i després trobem els funcionaris que estan fent de consellers. Però no trobem els treballadors representats al Consell General per enlloc.
Antònia, com veus aquest tema del manteniment de l'acomiadament no causal i el cas de l'abaratiment?
A veure, amb el fons és el que estàvem dient abans d'entrar, vull dir, de fet, l'únic canvi que han fet ha sigut això, abaratir, vull dir, perquè a part d'això no hi ha cap millora. Jo crec que va amb la línia una mica de lo que s'està fent a Europa, també s'està anant amb aquesta línia. El problema que els treballadors arreu d'Europa estan molt més protegits, vull dir, ja a nivell les organitzacions empresarials i sindicals també són molt més fortes, vull dir, hi ha més protecció des d'aquest punt de vista. Després hi ha tota una sèrie de treball ara no em sortirà d'ismo quan de...
Aviam, de treball amb qui, Antònia?
No, o sigui, quan...
quan sindicats i patronals parlen...
Exacte, aquí. Vull dir...
Convenis col·lectius.
Convenis col·lectius.
Bien, però també hi ha sindicats. No estem acostumats amb aquestes coses i llavors no et surten.
Aquests conceptes no hi són.
Són conceptes... Vull dir, el problema que aquí, o sigui, encara que anem amb la línia general que està anant, aquí sortim de molt més avall encara a nivell de protecció de lo que és els treballadors, amb lo qual, vull dir, no sé, si lo que es tractava era de fer una llei, no calia donar-li tantes voltes si només era per empitjorar o donar-te regalets d'un altre costat que tampoc et solucionen cap problema, com és tot el tema que diuen de la conciliació i això...
Bueno, que són les baixes. Més que conciliació, parlem de baixes de maternitat i paternitat. Que ara,
bueno,
ara tocarem aquest tema.
Que segons governs és...
Aquesta seria
és
la mesura.
És superimportant, mm-hmm, amb conciliació laboral.
Abans de parlar de la conciliació, seguim amb el tema dels acomiadaments, perquè hem parlat amb els grups parlamentaris de l'oposició. En primer lloc, escoltarem la consellera del PS, Rosa Gili, després la consellera independent, Sílvia Bonet, el conseller de CDP, Víctor Naudi, i la liberal, Judit Pallarès, d'EA, no volgut fer declaracions.
Per nosaltres recull molts aspectes que per nosaltres són retallades de cara als treballadors. En relació a l'acomiadament, sí que nosaltres també proposem que es rebutgi l'acomiadament no causal. El que passa que sabent que és una cosa que pensem que té poques expectatives de que s'accepti, hem presentat com un plan B, bueno, amb un escalament en relació a les indemnitzacions, però tot això són unes coses que ho explicarem en roda de premsa perquè entenem que demana el seu temps per aprofundir.
L'he deixat només que només sigui aplicable a lo que són els contractes definits, de temps definit. Només l'he deixat en aquests supòsits, perquè a lo millor tu contractes temporalment amb una persona amb un temps definit i per circumstàncies X consideres doncs que o bé no et va bé i tal, tot i que l'acomiadament causal ja et permet moltes coses, és a dir, que ja t'ho permetria. El que no podia ser és que l'única diferència entre un contracte definit i un indefinit és que amb l'indefinit no saps la data en què t'acomiadaran, no? Aleshores, això no podia ser així, és a dir, el contracte indefinit ha de donar una seguretat al treballador de que allò podrà ser el treball de la seva vida, en la que continuarà endavant si realment funciona, i que no ha d'haver-hi situacions subjectives en les quals puguin trencar aquesta relació laboral, sinó que ha de ser tot causal.
Bé, jo crec que l'abaratiment no causal, en aquest sentit, doncs, és un retrocés, tenint en compte doncs, que comparativament amb el que es fa arreu, és cert que doncs, les indemnitzacions són inferiors, però hem de tenir en compte que els països del nostre entorn, els països veïns, doncs, els treballadors estan més protegits en el sentit de si perden la feina, doncs tenen un subsidi d'atur, unes prestacions socials molt més evolucionades que les nostres. En aquest sentit, doncs, no ens podem comparar i, per tant, aquest abaratiment jo crec que és contrari al que s'hauria de fer, no?
Nosaltres no hem tocat aquesta qüestió. Com deia, nosaltres ja pensem de que s'ha de flexibilitzar aquest tipus de relacions i que també pensàvem que flexibilitzar una mica més l'acomiadament no ens podia estar bé. Sé que hi ha altre tipus de... Algú més ha introduït esmenes en aquesta qüestió. La comissió en parlarà i segurament es podrà arribar a algun punt mig si és que ja té intenció de negociar-ho.
Hem escoltat els diferents grups, doncs tindríem que el Partit Socialdemòcrata, vist que DEA no acceptaria eliminar aquest acomiadament lliure, el que proposarà són unes altres condicions. Bonet sí que parla de mantenir-lo només en els contractes que són per un temps definit. Escoltàvem a Víctor Naudi, que parlava d'un retrocés, i els liberals, que estarien, si més no, oberts a escoltar les propostes dels altres grups de l'oposició. Com veus aquestes propostes, Gabriel?
Bueno, jo d'entrada, les propostes, nosaltres tampoc tenim totes les propostes que hi ha sobre la taula, però aquí no hem d'inventar la sopa d'all. La sopa d'all ja fa molts dies que està inventada. Ja has de fer un codi de relacions laborals o un marc de llei de relacions laborals que sigui acord amb el país que tenim, i el que hem de fer és sobretot fidelitzar els treballadors a les empreses i fer que aquests treballadors se sentin part de l'empresa. Clar, avui en dia, si parles amb un empresari, fas el mateix exercici que amb el treballador que arriba aquí a Andorra i li dius, bueno, tu tens una empresa, sí, molt bé, on se te'n va la major part dels teus actius? La major part se'n van amb lloguers i amb històries d'aquestes, i veiem que realment el capítol personal és molt més petit que el que són lloguers, i llavors, clar, on ells, realment les empreses estan retallant cada vegada més i cada vegada estan retallant més, és en formació del personal i amb el mateix personal, amb el salari del personal. Això fa que cada vegada volem tindre personal més preparat, personal més ben format, però cada vegada volem pagar menys. Llavors estem veient també que hi ha grups, per exemple, d'empresaris de la construcció que estan començant a demanar que es vagin a buscar treballadors fora de la Comunitat Econòmica Europea. Això només té un objectiu, és l'abaratiment de la mà d'obra. I contra més abaratim la mà d'obra, duros a quatre pessetes no n'hi ha. El que no podem intentar és de poder tindre un turisme de qualitat amb un producte de qualitat i després tindre la mà d'obra més barata que trobem a la Comunitat Econòmica Europea, perquè això no casa. Vull dir, si el que volem és començar d'una vegada per totes a tindre un país de qualitat, hem d'apostar pels treballadors i treballadores d'Andorra. I això només s'aconsegueix puguem donar una flexibilització social i laboral, que la gent pugui treballar perquè se senti a gust dins de la seva feina, i això va en detriment després de la productivitat que tindran aquesta gent a les feines, perquè si una persona no està a gust i no està ben pagada, difícilment és productiva per l'empresa. I això aquí sembla que llestimosament Andorra, que tenim empreses de fa tants anys i moltes empreses i famílies que es dediquen a empreses de fa tants anys, encara no ho han entès.
Antònia, com veus aquesta...
Molta gràcia, m'ha fet una mica de por, el que, quan has dit la flexibilització, dic, perquè és una de les grans banderes que diuen lo de la flexiseguretat aquesta. Que,
exacte.
No t'has res a veure, amb això.
Per això dic, ui, què diu ara?
Propostes, aquestes propostes que escoltàvem dels grups, per exemple, aquesta de la consellera Sílvia Bonet, de mantenir-lo només en el contracte definit, per exemple. Llavors, això voldria dir que hi ha un contracte indefinit amb unes condicions que no podria ser acomiadat lliurement o no causal, i hi hauria el definit o el de... que aquest sí.
Però jo entenc que el contracte definit és un contracte que ha començat un dia i se n'acaba un altre, i en general són contractes que està molt clar perquè els fas sigui de temporada, sigui... Bueno, sí que és veritat que ara se n'està usant i abusant amb les empreses aquestes de contractació temporal, o inclús les administracions, perquè les administracions són els primers que estan abusant dels contractes aquests definits a repetició, hasta que no poden, després els enviem amb una empresa de treball temporal perquè no compleixi lo dels tres contractes seguits. Bueno,
és a dir, que no solucionaríem.
Jo per mi no ho solucionaria, vull dir, d'entrada amb un contracte sigui indefinit o definit, tens un període de prova. Vull dir que si realment tu has contractat aquesta persona i no quadra, vull dir, a dins de lo que és l'empresa o amb el tipus de treball, el període de prova està per això, no?, per poder decidir. Vull dir, és una cosa que és pactada entre el treballador i l'empresari, precisament, no?
Amb el tema de l'acomiadament, vam fer ja un programa sobre aquesta nova llei i un advocat laboralista ens parlava o ens comentava que mantenir aquest acomiadament no causal o lliure és un error perquè crea aquesta inseguretat que comentaves tu, Gabriel. És a dir, arriba un punt que el treballador pot arribar un dia a la feina i el poden fer fora.
Això ens està passant contínuament. Vull dir, avui en dia hi ha moltes maneres d'amagar el que són els acomiadaments lliures. Com que tenim l'acomiadament lliure, es fa servir moltes vegades el que és l'acomiadament causal, i aquest acomiadament causal pues, dona punta de que l'empresari pot acomiadar una persona perquè abans el got d'aigua estava a la dreta i ara el fica a l'esquerra, i el que abans no tenia gran importància ara en té molta d'importància. I com que això cada vegada es troba més, i com que els treballadors cada vegada més depenen del seu salari, perquè no hi ha una dictadura, això m'ho he sentit a dir 50.000 vegades, aquí no hi ha una dictadura com Franco i Pinochet, però hi ha una dictadura econòmica. Aquí a Andorra el que perd la feina possiblement haurà de deixar de treure els fills d'estudiar, haurà de deixar de pagar el pis i es crearà uns problemes que ningú voldria per ell. Llavors, aquesta dictadura econòmica marca també que les persones, en un moment donat de conflicte, pues ja no vagin a tribunals ni a buscar-se un advocat perquè no poden arribar. Llavors, molts d'aquests casos pues, queden morts allà, i que el treballador, pues, mira, intenta buscar-se una altra feina on sigui, i per sort, avui en dia ja comencem a tindre moltes empreses que necessiten mà d'obra i s'està donant feina. Però els mesos anteriors que no hi havia feina, molta gent ho ha passat molt malament amb aquestes històries.
Anem ara a un dels punts. Vols dir alguna cosa?
No, no, és que a més és que és això, és la brama aquesta que corre una mica arreu d'Europa, que està ultraliberalitzada, de que el fet de afavorir, o sigui, de facilitar l'acomiadament seria el que també donaria una mica d'empenta a l'economia, que facilitaria que també la gent, els empresaris, creessin més llocs de treball, i s'ha vist que no funciona de cap de les maneres, no? I la flexi, aquesta seguretat també, en un moment donat, sí que és veritat que hi ha llocs on la gent rota molt a les feines, però és en llocs on hi ha una formació continuada important, o sigui, i que la gent quan es queda sense feina tenen un munt de recursos, o sigui, estic parlant de països com Dinamarca, i estic parlant de països socialistes, precisament, però que o sigui, tu tens garantit la teua subsistència, que és el que no tenim aquí a Andorra. O sigui, des de fa molts anys hi ha gent que està parlant d'invertir com els treballadors, no estem parlant ni de govern ni res, amb una assegurança d'atur, tota una sèrie de coses que potser que comencessin per aquí, no? Perquè llavors tindria més sentit, fins a cert punt, mantenir l'acomiadament lliure si després tu...
Hi ha
unes garanties. I sí, la rotació del personal, perquè no, ja no és com abans, que entraves i estaves 40 anys a la mateixa empresa. És veritat que el món laboral ha canviat, però tot això ha d'anar acompanyat d'una certa seguretat que tu dones als treballadors, entenc.
Però mira, un dels exemples clars, per exemple, és... Ara hem estat treballant amb el tema dels monitors, de les pistes d'esquí. La realitat dels monitors de les pistes d'esquí és molt diferent. Hi ha el monitor, que és andorrà, que per tant és del país, i aquest vol fer els seus dos dies de festa i vol fer les seves hores com tothom. Hi ha el que ve de fora, que només ve a treballar 6 mesos, i aquest tant se li fot fer 12, que 14, que 15 hores. Perquè aquest ve aquí a treballar 5 mesos i el que vol és fer el màxim d'hores possibles per amassar el màxim de possible de diners. Això només hi ha una manera de compartir-ho, que és amb els convenis col·lectius. Però és que el govern d'Andorra no està pels convenis col·lectius. El govern d'Andorra està entrant unes lleis sindicals i unes lleis de convenis col·lectius que ja us asseguro ara que d'aquí 10 anys encara estarem esperant als convenis col·lectius. Perquè ells diuen que volen apoyar els convenis col·lectius, però la veritat no és veritat. És el que els interessa, és que no existeixin aquests convenis col·lectius. Perquè, clar, a la petita i mitjana empresa andorrana, que tenen el dependent que fa 20 anys, que quasi com aquí diu, són ells els padrins de bateig dels fills dels mateixos dependents, aquí no n'hi ha cap problema. El problema el tenim amb empreses que ja comencen a dir de 20, 30, 40 treballadors, o amb les macroempreses, com poden ser els grans supermercats, que aquí els treballadors són uns números i aquí se'n foten tres pepinos. No hi ha la relació personal que pot haver amb la petita i mitjana empresa. Per tant, hem de ser conscients de que són dues realitats completament diferents. I si no som capaços de donar resposta tant a la realitat de la gent del país que estan aquí a Andorra per viure, per arreglar-se el país i per tirar endavant, o els que venen a fora a explotar la situació econòmica del país, són dues realitats diferents. I per tant, cal que aquesta legislació, aquesta legislatura, pugui definir entre les dos vessants, perquè si no ens hi farem mal.
Però és que això has de fer algo general i després realment això basar-te en el que són els convenis col·lectius i per sector.
Entrem en un dels altres punts importants que han estat criticats, que és aquesta manca de mesures de conciliació laboral i familiar. En el cas dels demòcrates, la voluntat és ampliar a 5 mesos la baixa de maternitat i a un mes la baixa de paternitat. Abans d'escoltar què en penseu vosaltres, hem volgut parlar amb un dels impulsors de la ILP sobre l'allargament de les baixes, en Guillem Forner. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Quins períodes demanàveu concretament?
Bé, nosaltres a ILP demanàvem els períodes que bàsicament ens marcava l'Organització Mundial, la OMS, i això eren 6 mesos per la baixa maternal, que vindrien a ser 26 setmanes, i un mes per la baixa paternal, que són les 4 setmanes, augmentar 2 setmanes de lo que hi havia fins a llavors. També demanàvem, sobretot, que era molt important, i això estem molt contents perquè directament ja ho han afegit, de canviar el mot de la baixa paternal per la parella legal. Això volia dir perquè jo em vaig estar mirant la llei i la baixa per paternitat deia que podrà ser exercida únicament pel pare. Llavors, clar, em vaig quedar pensant i dic, escolta, això està excloent bastanta gent. En cas de parelles de dos homes o de dos dones, com ho muntem, això? I llavors vam estar pensant-ho i vam dir, ostres, pues la baixa, que hi hagi una regulació d'aquesta parella, sobretot, que és molt important per la seguretat de l'infant, però que sigui per la parella legal. Llavors vam acunyar el terme aquest per la ILP i se'ns la va adoptar i realment estem molt contents amb això.
En el codi que han proposat el grup demòcrata, el que es dona són 5 mesos per la mare i un mes pel pare.
Exacte.
És suficient?
A veure, nosaltres principalment estem molt contents i molt agraïts de que se'ns hagi fet cas. Jo, per mi, el millor d'una ILP és haver-la d'aturar, perquè directament el Consell General ha agafat la iniciativa legislativa i ens ha pres el relleu, que era la nostra intenció. En aquest cas estem molt orgullosos. Pensem que ha sigut un bon esforç per part de demòcrates, tot i que és veritat que la baixa maternal a nosaltres ens agradaria que es pogués arribar en els mínims que marca l'OMS, perquè són uns mínims que van directament lligats a l'alletament de la mare. Llavors, no té lògica que l'OMS recomani un alletament mínim, que després la mare, lògicament, té tot el dret de fer l'alletament, sigui artificial o sigui natural, que ella vulgui, però ja que ens demanen aquest alletament mínim, si més no, incorporar-lo que coincideixi amb la baixa maternal.
Hi ha un dels grups parlamentaris, el grup liberal en concret,
exacte,
que ha proposat aquesta baixa maternal de 6 mesos.
Exacte, sí, sí.
En el període d'esmena suposo que se'n podrà parlar.
Sí, sí, se'n podrà parlar. Es van ficar en contacte amb nosaltres, la veritat és que els vam veure molt, molt col·laboratius, la veritat, amb moltes ganes des del primer moment que es van enterar de que volien fer aquesta ILP, vam veure que hi hauria una resposta molt immediata, tant del Partit Liberal com d'altres grups de l'oposició, també van estar molt d'acord, però principalment el Partit Liberal és el que farà aquesta esmena i lògicament nosaltres els hi donarem tot el suport perquè pugui tirar endavant.
Pel que fa al pare, Guillem, hi ha hagut aquesta ampliació de 15 dies a un mes.
Exacte.
Aquest mes és suficient de baixa de paternitat?
Mira, jo ara vaig ser pare ara farà quasi 2 anys i mai és suficient, això està claríssim. Però hem de ser realistes. És a dir, nosaltres veníem de 15 dies, que realment veus passar aquests 15 dies volant, entre fent tràmits, entre anar a comprar penyals, 4 coses que has de fer perquè la mare pobra ha d'estar a casa descansant amb la seva criatura. El pare ha de fer tot això i aquests 15 dies es passen volant. Llavors, un mes tampoc seria lo suficient per nosaltres, al igual que el que hem comentat, per exemple, l'Associació d'Acció Feminista, que també volia equiparar aquesta baixa maternal amb la baixa paternal. Per nosaltres això seria un somni, lògicament, però pensem que hem de ser realistes en aquesta situació i el sistema que tenim ara mateix de la CAS no pot assumir aquest cost que suposaria igualar a 6 mesos tant el pare com la mare.
Hi ha un altre punt, ara que comentaves Acció Feminista, que han posat sobre la taula per aquesta conciliació de la vida laboral i familiar. Seria, per exemple, que es donés la possibilitat d'una reducció de jornada als pares i mares, com a mínim fins a una edat mínima de l'infant.
Es podria estudiar, i tant. No, no, nosaltres, tot el que sigui conciliació, per nosaltres és ben rebut. D'altra banda, també s'ha de dir que el tema de la baixa maternal, tal com deia l'anterior llei, i en aquesta també amb l'ampliació que suposa, però s'ha incorporat igual, a partir de, ara no me recordo de quina setmana era, no sé si a partir de la sisena setmana, la baixa aquesta podria ser esdevinguda tant pel pare com per la mare. És a dir, que normalment es diu baixa per maternitat, però si aquesta baixa a partir de tal setmana la vol exercir el pare, la pot exercir directament ell. Llavors, per això, la equitat aquesta, és veritat que en el 90% dels casos l'acabarà gestint la mare, però com a mínim la possibilitat hi és.
És interessant que els pares també comencin a aprofitar aquests períodes perquè hi hagi també una igualtat en el món laboral, no?
I tant. És crucial. És que nosaltres pensem que ha d'haver-hi aquesta igualtat. És que no hi ha més. És que no, fins i tot, ja no pels drets de la mare, sinó també pels drets del pare, o en aquest cas per la parella legal. Jo quan vaig tornar a la feina, i molts pares han coincidit amb mi, et trobes realment descol·locat dient on és la meva filla en aquest moment, saps? I realment suposaria una ampliació de drets per tots i una conciliació que realment seria 100% efectiva. Serà molt difícil i nosaltres, quan ho vam parlar amb els liberals, lo primer que vam dir, lo primer que també vam rebre per part d'ells, és que les esmenes aquestes sempre seran temporals, és a dir, és una cosa que mai es quedarà. Si aconseguim aquests 6 mesos, aquí ens quedarem i ja està. És una cosa que a poc a poc, la que el sistema ho pugui anar absorbint, a poc a poc ha d'anar creixent i s'ha d'anar adequant als temps. O sigui que és una cosa que anirà en continu que té creixement. Per nosaltres serà vital i no pararem de lluitar per això.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Guillem, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Adéu. Antònia, com ho veus? És un somni?
Bueno, jo no ho sé, de tota aquesta gent que van dient frases i això, em quedaria amb una de sigues realista, demana lo impossible, no? Perquè rebaixar-t'ho ja t'ho rebaixaran tot d'entrada.
Perquè recordem que Acció Feminista demanava 6 per la mare, 6
per la mare,
6
pel pare, i que no fossin, i que fossin intransferibles també en un moment donat, perquè la idea és, o sigui, les desigualtats comencen ja des de molt aviat, no? Vull dir, si les dones, ja venim d'una generació de dones que han tingut cura dels fills, dels pares. Ara estem en una franja on totes quasi bé treballen, i la idea és, vale, que treballis, però que no ni haiguis de renunciar mai amb una carrera laboral, sigui quina sigui, i que realment anar cap a una igualtat efectiva, i això comença des del principi. Per això ens semblava molt important aquesta demanda, no? És com, bueno, això.
Escoltem què han dit els grups parlamentaris sobre el tema de la conciliació laboral i familiar.
Tenim tot una proposta en relació a la baixa de maternitat, que entenem que pot ser bastant avantguardista i que pot ser interessant, de cara a la conciliació, però ja us dic, ja ho explicarem, perquè és una mica complicat ara aquí, molt ràpidament. Allarguem el descans setmanal, l'allargarem a un dia i mig consecutiu.
S'hauria de flexibilitzar també una mica més en la qüestió de les contractacions. Pensem que la llei és un tan intervencionista, en el sentit de que pretén regular absolutament tot tipus de contractació d'una forma molt, molt específica, i a nosaltres ens agradaria que haguessin uns contractes, doncs, en el qual, doncs, fossin més oberts a l'hora de relacionar-se, doncs, els treballadors i els empresaris, no? Aquí pensem que hi ha un gran número de diferents tipus de contracte que nosaltres esperem poder esmenar-los o treballar-los conjuntament dins de la comissió. Sé que hi ha alguna altra esmena d'algun altre grup, perquè tot i així nosaltres hem afegit un de nou, que és el fet del contracte per productivitat o per objectius, que també s'ha centrat una miqueta en la idea de que, bueno, veiem dues vessants amb això: facilitar el fet de que algú pugui estar treballant telemàticament, que això cada cop funciona més i moltes persones tenen aquest tipus de contractació, i també el fet de que la remuneració salarial sigui de, doncs, igual feina, igual salari. Si tu em valores per la meva feina i no per les hores que hi dedico, perquè jo decideixi doncs, tenir més temps per estar a casa o treballar des de casa, doncs també és una forma de lluitar contra la desigualtat que encara vivim, sobretot les dones, que guanyem menys diners per fer les mateixes feines. Si tu el que valores és la productivitat i la feina feta, doncs aquí no se facilitaria el fet de lluitar una miqueta més contra aquesta bretxa salarial, no? També hem apostat pels 6 mesos per la maternitat, la baixa per maternitat. Ens vam donar compte doncs, que amb aquesta proposta que es feia inicialment, doncs sí que ampliava els terminis ara, però no als 6 mesos, que és la demanda social que hi ha. De fet, la llei no preveu com s'ha de cobrir aquesta diferència que hi ha actualment econòmica. O sigui, ja sé que tothom dirà que això és una càrrega, potser que la part econòmica, no?, en el que afecta. Però, de fet, la llei no preveu com se cobrirà tampoc aquesta diferència dels 4 als 5 mesos que es proposen. Per tant, com l'aportació s'ha de fer igualment per lo que la llei ja preveu, perquè no estava posat, vam fer una esmena en la qual, doncs, escolti, arribem fins als 6 mesos i la disposició, doncs, a atribuir amb aquesta qüestió, doncs, ja sigui, segurament haurà de ser així, perquè no es cotitza la CAS per poder tenir aquesta baixa de maternitat. Per tant, si has de preveure aquests diners, doncs fiquem ja els diners pels 6 mesos, que pensem que és el més coherent amb els temps que vivim, com a mínim tenir aquests 6 mesos de baixa per maternitat.
Tot un paquet de mesures per lluitar contra la bretxa salarial i sobretot per fomentar la igualtat entre tots els treballadors. El que no pot ser és que dia d'avui doncs, tinguem una bretxa salarial com la que tenim a Andorra, que si no recordo malament esto sobre el 24 quasi 30%, les auditories de salaris, que siguin públics, doncs que a les contractacions els currículums siguin secs i que puguin haver-hi les mateixes condicions per un home com per una dona.
Gabriel, escoltàvem diverses propostes. El PS parlava del dia de descans. Quan parlem de conciliació laboral i familiar, el tema del descans és important.
Jo el que penso és que tot això són violents. No serveix de res avui en dia parlar d'un llibre blanc que es vol presentar o s'ha presentat avui al Consell
General. Es
presenta,
de fet, sí.
Sí, he vist que estaven ficant cadires i ficant uns lletreros quan després fem unes lleis que són completament contràries a la conciliació familiar i laboral. Llavors aquí tenim un problema greu.
Parlem del dia de descans. Quan s'estableix ara i quan creieu els sindicats que hauria?
Ara actualment hi ha un dia de descans per setmana. Nosaltres pensem que 5 per 8, 40, la gent fa 40 hores, per tant es poden establir tranquil·lament 2 dies de descans setmanal. Tranquil·lament. Si no es fa és perquè els grups parlamentaris que estaran al Consell General majoritàriament no ho volen, no els interessa, perquè no estan defensant l'interès públic, l'interès de totes les persones, estan defensant l'interès de les seves empreses. I aquesta és la realitat i s'ha de poder parlar clarament. Perquè, a veure, jo penso que en un país on la majoria de la gent, i sobretot les dones que han vingut a treballar en aquest país, no tenen família arrelada en aquest país, en el moment que tenen una criatura, això els causa un greu problema. Perquè no és el mateix estar a casa on tens els pares, on tens els germans, on pots tindre un apoyo a el que és el desenvolupament d'aquesta criatura, sobretot els primers mesos, que no que arribar a un país on vens a treballar, no coneixes ningú, i la majoria de la mà d'obra que hi ha avui en dia a Andorra són gent que no tenen la família arrelada a Andorra. I per tant, s'han de fer, quan parlem de conciliació de vida familiar i laboral, el que s'ha de pensar és en aquesta gent, abans que tot. Llavors, nosaltres el que hem demanat és 2 dies de festes setmanals per llei, i que a partir d'aquí si algú no vol, igual que el problema que explicava abans dels monitors d'esquís, si algú vol sacrificar un dels dies per treballar a través d'un conveni col·lectiu, pues que arribi als convenis col·lectius que convinguin. Però la llei, com a mínim, ha de preveure com a mínim 2 dies de festes setmanals.
Totalment.
Antoni, a part des d'Acció Feminista, també, i com hem comentat amb el Guillem, també hi havia una proposta de reducció de jornada.
De reducció de jornada a la gent que tingui cura bueno, que tingui nens menors de 12 anys o que tingui cura de gent dependent, no? I això sense gènere, evidentment, no? Que puguin ser
pares
igual.
I mares.
Pares,
dos mares, dos pares.
Dos pares.
És igual.
O fills,
sí, sí, sí.
Filles, vull dir, perquè també podria ser el cas, no? I evidentment, pues, cobrar el salari que es correspon amb aquesta reducció de jornada, no?
Això afavoriria aquesta conciliació?
Jo penso que sí. A veure, sempre es parla del cost d'aquestes mesures, no? Perquè he sentit parlar del cost de pujar un mes la baixa maternal, i a mi...
De fet, no s'ha analitzat el que comentava la consellera Judit Pallarès, clar, dels liberals, que també escoltàvem.
També ho va dir el ministre quan vam fer aquestes demandes, de dir que caldria avaluar els costos d'aquestes demandes. I jo em pregunto si algun dia algú farà l'esforç d'avaluar el cost social que té al no fer les mesures com aquestes, no?
De fet, la setmana passada hi havia notícies sobre la baixa natalitat que hi ha en aquest país.
La baixa natalitat que tenim en aquest país, i després és això, el tipus d'horaris, el tipus de feines que tenim. O sigui, la majoria de la gent, crec que una majoria de gent en aquest país està treballant al comerç, a l'hostaleria, pistes d'esquí, a l'hivern, vull dir, que no tenim horaris, ni tenim horaris de caps de setmana, llavors la llei s'ha d'adaptar, sigui per conveni col·lectiu o tenint un compte en algun lloc, no? Perquè a part, no és només per tindre fills que necessitem conciliar la vida laboral i familiar, és que la gent necessita tindre vida també, a part de treballar, vull dir, no ens podem plantejar un país on només anem de la feina a casa, de casa a la feina.
Antònia, nosaltres sempre havíem defensat que Andorra tenia que deixar de ser un país per treballar per esdevenir un país per viure, i això és el que falta. Però clar, mentre el Consell General estigui representat per qui està representat, això no ho veurem. El que cal és un canvi social important a lo que és al sentit polític del país, i entendre que la mà d'obra a dins del país és el que ha de moure el país. El que no podem fer és dependre única i exclusivament de lo que és el turisme. No, hem de comptar també que tot el que és l'economia productiva del país, totes aquestes persones que gaudint de 2 dies de festa a la setmana podran anar a la peluqueria, podran anar al restaurant, podran anar al bar, i nosaltres hem anat molt més lluny de tot això. Jo fa rato que estic sentint lo dels 6 mesos, jo fa 10 anys que estava reclamant aquests 6 mesos, ara vaig molt més lluny. Avui en dia està demostrat que els països com Noruega, països com Finlàndia, com Suècia, són països que estan molt més evolucionats que nosaltres. Com és que els polítics andorrans només es fixen amb els països que tenim veïns, que poder són amb els que menys ens hauríem de fixar, i no ens comencem a mirar amb la productivitat i amb les condicions que tenen els treballadors dins les empreses?
A més, hem de tindre molt en compte una cosa que has dit, el fet de que tenim molts treballadors desplaçats. I també una qüestió, la de fidelitzar el treballador. Sempre estem parlant de... A mi se'm fiquen els pèls de punta quan sento parlar, no, és que ara volem turisme de qualitat. Dic, espera, la qualitat l'has d'oferir tu al turista que ve, no és el turista que et ve a oferir qualitat, l'has d'oferir tu, i per oferir-la has de tindre has de donar uns serveis amb uns treballadors que estan serens, que no estan pensant tinc el nen amb febre, ja m'han trucat de la guarderia, que tinc que anar-lo a buscar, i de que realment puguis
per formació cal destinar-hi hores a la formació, eh?
Cal
que les empreses apostin per la formació.
Però cal destinar-hi hores i cal destinar-hi medis. I això vol dir també que si aquesta persona ha de fer 40 hores, poder val la pena que d'aquestes 40 hores, 4 o 5 a la setmana es dediqui a formar-se en anglès, perquè cada vegada que vindrà algú que parli anglès, aquest... camarer o aquest venedor el podrà atendre amb el seu idioma. I això és la qualitat del país. No és que tinguem una botiga, una avinguda Mary Jane i una avinguda Carlemany amb un paviment molt més bonic que un altre. Això no farà que vinguin més, clar. Això no farà que venguin més a les nostres botigues.
Perquè escoltàvem la consellera liberal Judit Pallarès, que parlava, per exemple, de flexibilització i de la introducció d'un contracte per productivitat i objectius, no? Més en el sentit també de la feina telemàtica, de poder treballar des de casa. Com ho veieu, això? Perquè la paraula flexibilitzar a vegades sembla que té un sentit positiu, però a vegades també té un sentit negatiu. Com ho veieu, això?
Avui en dia, si mirem una mica una empresa grandiosa que hi ha molt a prop nostre, que és SEAT, veiem que allà treballen per productivitat. Però quines condicions donen els seus treballadors? A mi m'agradaria algun dia poder-vos aportar el que són els convenis col·lectius que tenen els treballadors de SEAT. aquests privilegiats que són els de la funció pública, jo crec que se'n fotien les mans al cap, perquè no té res a veure. I com aquest, doncs podem parlar de moltes empreses, no solament a Espanya, sinó a França, que estan donant molt bons resultats, però estan donant molt bons resultats perquè els treballadors es fan seva a l'empresa, perquè saben que el que els interessa és que aquesta empresa funcioni i funcioni bé, perquè d'aquesta manera aconsegueixen més bones condicions laborals, salarials i, per tant, tot. L'empresa és la seva vida, perquè passen més temps tots els treballadors al lloc de la feina quasi que a casa, i ells ho entenen així. Aquí no, aquí contra més contra ens ahorrem a l'empresari, més ahorrim als treballadors, contra menys formació hagi de pagar, i contra això és contraproduent, perquè això va en contra de la productivitat, i això va que quan un turista arriba aquí a Andorra i va a una botiga o va a un restaurant i resulta que el camarer li serveix la sopa amb el dit a dins de la sopa, i a més quan treu el dit resulta que el té ple de guix perquè la setmana passada estava enguixant una paret, doncs això quina qualitat de país estem donant. Si volem un país de qualitat, hem d'apostar per una mà d'obra de qualitat, i això es paga, té un preu.
Aquest treball telemàtic, aquest treball per productivitat,
no ho sé.
Com el veus, aquest contracte?
Jo, a veure, no el veig, és que no, la veritat és que no
veus l'aplicació
no
pràctica?
Ho veig perfectament amb dies, o sigui, a veure, a mi sempre m'ha sobtat el dia de la gran nevada que cau aquí a Andorra, que és impossible que hi hagi gent que es pugui quedar a casa i fer la feina des de casa. I dius, per favor, vull dir, sí que hi ha gent que hem d'estar de cara al públic i que necessitem anar a atendre la gent, però jo crec que hi ha moltíssimes feines on això es pot solucionar.
Treballs d'oficina, treballs administratius...
Treballs d'oficina, i en canvi no. Bon, anem tots, ens fiquem tots a la carretera, ens queixem dels COEX perquè no ens han netejat la carretera a les 6 del matí. Vull dir, és i jo crec que precisament tenim totes les eines per fer-ho, però a més tenim molta gent que no està treballant de cara al públic i que es podria solucionar. Jo mateixa tinc una feina ara mateix que ho puc fer tot pràcticament des de casa. Evidentment que has d'anar a retre comptes, però això també tornem a la fidelització, a la confiança entre treballador
i
patró, perquè clar, si tu necessites tindre els teus empleats i vigilar que estiguin allà, que compleixin les hores al minut, així no t'avindràs mai a fer un tipus de contracte d'aquest, no?
Hem d'anar acabant. Gabriel, important que ara que treballaran amb les esmenes comencen demà, amb un parell de frases, en què s'han de centrar ara els parlamentaris, sobretot perquè aquesta nova llei de relacions laborals no tingui aquestes mancances que denuncieu des del sindicat. Ja sé que només et deixo una conclusió de dues frases.
En una vegada per totes, fer país, d'una vegada per totes. Parlar menys d'aquest país que sembla que tot és fantàstic i començar a fer país. I el fer país es fa primerament per tots els treballadors i treballadores que hi ha a Andorra, que puguin estar contents en la seva feina i que sentin el país i l'empresa com a seu. Si aconseguim això, ens estarem atensant als països nòrdics. Si no, continuarem amb els països del sud, els països que ja veiem que la productivitat és minsa.
Doncs amb aquesta conclusió, tant del Gabriel com de l'Antònia, de la necessitat de que els treballadors estiguin bé a les seves empreses i que, per tant...
Jo demanaria això, de que costos econòmics versus costos socials, i al final jo crec que anirem... Que si ho féssim... Si ho comptéssim bé...
Més equilibrat?
No, i si ho comptéssim bé, realment, si socialment la gent està més tranquil·la, o sigui, a nivell econòmic, és que a més està és el mateix que el tema de les dones, o sigui, està provat que quan hi ha més dones a les empreses funcionen millor econòmicament com a caps, no?
Moltes gràcies.
O ho he llegit en algun lloc.
És la teva conclusió, podem acceptar-la com a teva.
Val.
Moltes gràcies, Antònia, moltes gràcies, Gabriel.